Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Matí complicat a la xarxa viària perquè manifestants pro-Palestina han tallat diverses carreteres com la C-17, la C-25 o la Ronda Litoral per impedir l'accés a la zona franca. Molt bona tarda, soc la Mar Puerto i també un habitual a la Universitat Autònoma de Barcelona ha aparegut amb piquets que han bloquejat els accessos per carretera en transport públic o l'accés a les facultats i els transports públics en concret a Rodalies o s'han suprimit trens perquè s'han incomplert els serveis mínims. Ens ho explica la nostra companya Yolanda Canales.
No ha estat un matí fàcil, ni molt menys a la xarxa viària. La normalitat s'ha recuperat, però molt poc a poc, perquè s'han anat produint talls a les carreteres. Les principals afectacions han tingut lloc a la C-25 a Manresa i a la C-17 a Vic, en tots dos sentits, i també a la Ronda Litoral de Barcelona per impedir l'accés a la zona franca. I aquest tall, al seu torn, ha complicat molt el trànsit a la resta de la ronda, però també a la 2 o a la B-23, amb cues que en alguns casos han superat i de llarg els 15 quilòmetres. Pel que fa als transports públics, s'han decretat serveis mínims del 66%, que en línies generals s'estan complint, excepte a Rodalies, on s'han hagut de cancel·lar la sortida d'alguns convois. És més, els manifestants a Girona han entrat a la zona de vies i han interromput també la circulació entre Girona i Celrà. Hem parlat amb el David, que aquest matí estava a l'estació de Sants, havia d'agafar un tren i s'ha hagut d'esperar més d'una hora.
No ens donaven cap mena d'informació, finalment ens han dit que el tren que havia de sortir, doncs que encara no havia sortit de la base, però jo he estat aquí doncs a aquesta hora i sortien ja en retard els trens de 8:45 direcció València i així s'han anat endarrerint tots. El de Bilbao ha sortit tard i el nostre que va direcció Salamanca i Vigo-Guixar, aquest surt exactament amb una hora de retard, per tant vol dir que ja portem encadenats uns quants trens que no han sortit a l'hora.
Aquest migdia, així mateix, s'ha convocat una manifestació al centre de Barcelona que ha tallat algunes de les vies de la ciutat. Molts dels participants en aquesta protesta s'ha dirigit a l'estació de Sants i han intentat impedir o estan intentant impedir l'accés als viatgers. I s'ha produït fins i tot alguns enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra. El Departament d'Educació, al seu torn, ha xifrat en un 0,33% sobre el total de la plantilla el seguiment d'aquesta vaga. A la Universitat Autònoma de Barcelona, un habitual d'aquests casos, a primera hora els piquets han tancat accessos, però a hores d'ara no hi ha cap facultat tancada, si bé és cert que s'estan fent poques classes. A la Universitat de Barcelona sí s'ha tancat alguns centres per motius de seguretat, com les facultats del Raval, la plaça Universitat, la d'Economia i Empresa, Belles Arts o Educació.
Gràcies, Yolanda. Aquesta és la situació a hores d'ara. I una última hora, mentrestant, és que els bombers de la Generalitat han desallotjat preventivament l'escola Prat de la Manta de l'Hospitalet de Llobregat i diversos habitatges propers arran d'una fuita de gas detectada al carrer Nazaret. Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 11:45 per una fuga que s'hauria produït a l'altura del número 3 d'aquesta via durant unes obres que s'estan fent al carrer. En un primer moment, els bombers han evacuat els blocs dels números 1 i 5, han confinat els veïns del número 3 i en una segona instància han evacuat tots els edificis compresos entre els carrers Blas Fernández Lirola i Castelau, inclosa a l'escola. Els bombers hi treballen amb 11 dotacions per monitoritzar les acumulacions de gas i no hi ha ferits. Ara, moment de la informació de serveis. Avui dimecres tenim el cel serè o poc ennuvolat. És cert que a partir de final del matí han crescut algunes nuvolades a punts de muntanya de l'interior que han deixat el cel entremig i molt ennuvolat i que arribaran al sud de la Costa Brava durant la tarda. A partir d'ara, del migdia, s'esperen ruixats o xàfecs dispersos en general, sobretot a punts de muntanya, que seran més probables a la serralada prelitoral, a la Catalunya central i al Pirineu i al Prepirineu Oriental d'intensitat feble o moderada, però durant la tarda és possible que també siguin d'intensitat una mica més forta i acumulin quantitats abundants a punts del Pirineu i Prepirineu. La temperatura màxima es mantindrà sense canvis significatius i en aquests moments tenim 22 graus a Barcelona, 20 a Girona, 22 a Tarragona, 19 a Lleida i 18 a Andorra. I li preguntem sobre l'estat del trànsit al Roger Serra del Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Després d'una jornada complicada en aquesta xarxa viària, ara tenim una petita treva, parlem de més calma a les principals carreteres i autopistes catalanes i només comentem aquest accident que s'ha produït de fet ja fa estona a l'eix transversal a la C25 a l'altura de Rajadell. En aquest punt la via és tallada en sentit Manresa, en sentit Girona, i de fet més enrere ja a l'altura de Calonge de Sagarra els vehicles els desvien cap a vies alternatives, per tant d'evitar aquest tall de la C25. Com dèiem, per tant, mantenim tallada la C25 a Rajadell, direcció Girona, és a causa d'un accident entre dos camions. A banda, però, d'aquesta incidència, com dèiem, a la resta de la xarxa viària, de moment també en aquestes vies que envolten Barcelona, parlem de circulació més tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I atenció ara perquè parlem de que l'assetjament escolar es dispara impulsat per el ciberassetjament i l'ús de la intel·ligència artificial. Un nou estudi de les fundacions ANAR i Mútua Madrilenya revela un augment alarmant de l'assetjament escolar que ja pateix o coneix el 12,3% dels estudiants enfront del 9,4% de l'any anterior, un increment de gairebé 3 punts. Aquest increment es deu principalment a la duplicació dels casos de ciberassetjament que persegueix la víctima fora de l'entorn escolar. Una de les dades més impactants és que en el 14% dels casos d'assetjament digital s'utilitza a més la intel·ligència artificial per crear vídeos falsos o suplantar identitats, especialment entre els 11 i els 12 anys. Els experts alerten de la falta de temps i la formació dels docents i subratllen la importància de la intervenció ràpida i del paper dels testimonis, ja que prop de la meitat dels alumnes no actua davant d'un cas. Ricard Álvarez.
I aquest repunt es deu principalment a la duplicació dels casos de ciberassetjament, una situació que la directora de línies d'ajuda de la Fundació ANAR, la Diana Díaz, ha atribuït a l'ús de les noves tecnologies, on sembla que, malgrat els esforços de conscienciació, el problema ha tornat a emergir.
Però hemos vuelto a ver un poco ese repunte y efectivamente tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Con el uso inadecuado de la tecnología, ¿no? Como la inteligencia artificial también se utiliza.
I és que la intel·ligència artificial s'està utilitzant per crear vídeos falsos o suplantar identitats, especialment entre els més joves, els d'11 i 12 anys, agreujant l'assetjament a un nou nivell, un autèntic 2.0. Aquesta nova dimensió digital no només duplica el ciberbullying, sinó que també estén el patiment de la víctima les 24 hores del dia, eliminant qualsevol possibilitat de refugi fora de l'entorn escolar.
I, evidentemente, permite llegar 24 hores a una persona claro. Para seguir, ¿no?, manipulando, pues eso, manipulando sus fotos, su imagen, que es como muy humillante, ¿no? Ya no es solo lo que se ve en el patio, que también han aumentado según este último informe que hemos presentado junto con Fundación Mútua Madrileña.
Davant d'aquesta impossibilitat d'escapar, les conseqüències psicològiques a curt termini són devastadores. La situació d'estrès sostinguda que comporta l'assetjament, tant presencial com cibernètic, mina la seguretat i l'autoimatge dels menors. Des d'ANAR alerten sobre els símptomes clars, com ara l'aïllament, la baixa autoestima o els problemes d'alimentació i son, i subratllen que, malgrat que hi ha solucions i vies d'ajuda, com els que ells ofereixen, la clau segueix sent la detecció precoç per evitar l'impacte a llarg termini en la vida adulta. El fracàs en aturar l'augment de l'assetjament, a parer de la Diana Díaz, rau en la incapacitat de superar la diferència com a focus d'agressió.
Efectivamente, todavía no hemos superado el tema de la diferencia, ¿no? Porque, como decimos, ¿cuáles son los motivos? Pues lo que hace o dice una persona, el aspecto físico, tener problemas personales. Todo eso hace que uno se convierta a veces en el foco.
La falta de conciliació familiar i la celeritat del món actual tampoc ajuden a afavorir l'escolta necessària perquè els menors se sentin segurs per compartir els seus problemes. Les dades d'ANAR mostren una tendència preocupant, amb una especial atenció a la necessitat d'una millor gestió emocional i de conflictes, així com el reforç dels valors de respecte i tolerància des de les primeres etapes.
I agraïm també avui que estiguin amb nosaltres els pares de la Kira, de només 15 anys i que es va suïcidar després de patir bullying a l'escola on estudiava. María José i José Manuel, padres de Kira i portavoces de la Asociación contra la Violencia en las Escuelas, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Claro, todos conocemos, ¿no?, el caso de Kira, que se suicidó después de sufrir bullying en una escuela de Barcelona, y en este caso la escuela hizo muy poco al respecto, ¿no? Vosotros habéis creado esta asociación precisamente para eso, ¿no? Para que se empiece a actuar contra la violencia en las escuelas.
Sí, bueno, por la experiencia que sufrimos y viendo lo que le acabó sucediendo a Kira, ¿no? Que perdió la vida en suicidio, pues decidimos que, para averiguar qué estaba pasando a más niños, pensar que en el propio centro educativo, en el Mayanet, una asociación descubrió que habían tres niñas más en el mismo colegio con ideación suicida, y eso nos dejó perplejos, nos dejó muy marcados. O sea, que no era un caso extraño que mi hija se haya suicidado, sino que estaba ocurriendo y cada vez sucede más a la alza, además.
¿Cuál es, desde la experiencia propia, los principales errores que percibís, ¿no?, que detectáis en esta activación de protocolos en los centros educativos, y por qué se produce esta inacción que denunciáis?
Porque los que sí sabéis que soy perito judicial también en dirección de centros educativos, me formé después de la muerte de mi hija y he visitado a muchos centros para mediar entre familias y directores, y el problema es que los responsables de los centros aíslan los hechos violentos de forma que no son considerados como acoso escolar. Entonces no hay activación de protocolo. Cuando acaba reconociendo al final, después de mucho tiempo, de que sí podría ser acoso escolar y se activa ese protocolo, los protocolos que tenemos, por lo menos el catalán, está muy bien hecho si se activa desde el principio de la violencia escolar. Si esto se hace cuando ya el niño tiene muchos alumnos en contra o ya está aislado en el patio o el daño es difícil de reparar, los protocolos no funcionan. Y ya les anticipo que los directores no tienen preparación, no están preparados para tratar estos casos.
El informe señala, ¿no?, que cerca de la mitad de los alumnos no actúa como testimonio. ¿Cómo podemos trabajar esta conciencia de grupo y por qué es tan importante hablar de violencias y no tanto de bullying en general? Se trata de una violencia en mayúsculas, ¿no?
Correcto. Precisamente yo creo que esa es la cuestión, ¿no? Y es hay que erradicar por completo esta idea de que el único tipo de violencia sobre el que se debe actuar es el acoso escolar, que es el que pide la reiteración de las violencias. O sea, hemos normalizado que el concepto de acoso escolar, que implica una reiteración, que se alargue en el tiempo, sea lo normal y no se actúa hasta ese momento, con lo cual el daño es ya irreversible para las víctimas. Hay que hablar de violencia, y hay que hablar de violencia porque, igual que no vamos a permitir que a un adulto, pues otra persona nos insulte, nos empuje, nos haga una serie de cosas y lo vamos a denunciar desde el primer momento, no puede ser que un menor tenga menos derechos dentro de un colegio. Y esto se ha normalizado hasta un punto que el resto de las violencias puntuales no se tratan con el sufrimiento que supone para un menor.
Exacto. Además, ahora se le suma también, ¿no?, esta inteligencia artificial, ¿no?, esta ciberviolencia, incluso podemos decir, todo lo que tiene que ver, ¿no?, con lo digital, que se traslada además también fuera del aula. No sé si en el caso de Kira también afectó esto, si ya estaba también ya ahí, pero esto lo complica todo muchísimo más, ¿no?
Sí, evidentemente la aparición de la IA y de todo lo que suponen los avances tecnológicos, pues están afectando. O sea, nosotros como asociación nos encontramos que prácticamente en la totalidad de los casos que nos llegan siempre hay algún elemento que implica pues este uso de las redes sociales, de la inteligencia artificial, etcétera, que agravan todavía mucho más el daño a la víctima, ya no solamente por lo que supone, sino porque también la violencia se extiende fuera del colegio. Claro. En el caso de Kira, sí que existían las redes sociales, sí que tuvo alguna cosa puntual, no fue lo principal, porque en el caso de Kira pues era más pues las burlas continuas en el colegio, incluso algunos episodios de violencia docente. Y bueno, era una situación que ella vivía más dentro del colegio, pero también se dio algún punto. Pero sí que está absolutamente desbordada actualmente la situación con los menores.
Totalmente.
Lo vemos como asociación.
Totalmente. Sí, de hecho, en la asociación ya hemos tenido algún caso donde los adolescentes usan la IA para suplantar identidades, que eso es un delito, la suplantación de identidad civil. Sí. Pero son menores menores de 14 años, imaginaos, ¿no? Niños de 13, los que están haciendo esto, y no se puede hacer absolutamente nada. Por eso, la última charla que di en la Universidad de Granada, ya avisé de que la Complutense de Madrid, la Universidad de Psicología, dijo que en menores de 14 años había subido la violencia escolar un 45%, porque los chicos sabían que no podían ser penados. Y lo de la IA ya advertimos también desde aquí, porque pudimos hablar con Fundación ANAR, que es lo mismo de persona, de que va a ser una cosa que se le va a escapar a la justicia, y hasta que la justicia tome acción va a acabar haciendo mucho daño. Yo conozco un caso de una chica que se suicidó porque le suplantaron la identidad, y la chica no lo soportó, no cuento los detalles, y acabó perdiendo la vida.
Sí. ¿Cuál creéis que sería en este caso la solución? ¿Habría que hacer más formación a los padres en los centros educativos? ¿O como comentáis, es algo que por el momento se sale un poco del control y de las manos?
A ver, aquí hay muchos puntos a tratar, que no va a dar tiempo en la entrevista, pero para mí uno de los más importantes es que, por ejemplo, todas las campañas que se están haciendo están dirigidas a los menores, a que sea el menor el que denuncie y actúe para solucionar el problema, en vez de estar dirigidos a las familias, para que el chico ya vaya educado desde casa con valores, que por desgracia no está ocurriendo, y también vaya dirigido a los docentes, que son, digamos, la policía del colegio, los que tienen que garantizar la seguridad, no solo física, sino también emocional de tu hijo. Pides de tu hijo que salga como tú lo has entregado, no que salga con problemas, ¿no? Eso no está ocurriendo. Y luego, lo segundo, muy grave a mi entender, es que cuando estos chicos consiguen denunciar y hacer caso a esas campañas, se encuentran con que se quedan solos y la administración no responde. No se trata de detectar. Las familias detectan, los chicos denuncian, pero cuando llegan a la Consejería de Educación, se quedan solos, estigmatizados, y acaban ellos cambiando de colegio.
Es una situación muy muy complicada. Ojalá gente como vosotros, ¿no?, podáis ir ayudando en este caso con el ejemplo que habéis vivido a parar esto, porque no se puede permitir que haya más violencia en las aulas y que los alumnos lo vayan sufriendo. Muchísimas gracias a María José y José Manuel por atendernos una vez más. Y que vaya todo muy bien. Muchas gracias.
Gracias a vosotros por darnos voz.
Gracias por dar voz al acoso escolar y a la violencia en las escuelas. Muy amable.
I mentre l'alumnat de les Terres de l'Ebre ha tornat avui a les classes, els centres educatius recuperen mica en mica la seva activitat. Tres dies després del temporal es manté el dispositiu de neteja i la cerca de danys pel temporal a la zona. Els bombers prioritzen aquest matí l'ajuda i la neteja de la zona de la Ràpita i el Canà i obriran un nou sector en posta per atendre masies i habitatges disseminats, on hi ha constància que algunes famílies han quedat aïllades. És així, Sergi Tor?
Sí, bona tarda, Mar. Hi ha una àmplia presència de la zona, 78 efectius i 28 vehicles dels bombers. A més, un centenar de voluntaris de Protecció Civil i d'ADIF que estan treballant per donar suport en les tasques de neteja dels pobles afectats pel temporal del diumenge. S'ha de destacar que en aquest cas bombers reduiran efectius a la zona de Santa Bàrbara, Godall i Freginals perquè la situació ja es comença a normalitzar. Ara els esforços continuen en la zona de la Ràpita i Alcanar, i sobre un nou sector, com tu molt bé has explicat, a Mara Amposta, inspector de bombers Oriol Corbella.
I ara, a més, obrirem un nou sector, que és el sector d'Amposta, perquè a Amposta, a tota la zona dels Arrossars, hi havia disseminats de cases, masies aïllades, que ara al baixar l'aigua doncs podem accedir doncs a veure quin és el seu estat i també ajudar en tots els desperfectes que hi hagi hagut.
Una de les prioritats és obrir els accessos a les granges per la necessitat d'aliment dels animals. A nivell agrari, recordem que és el cultiu de l'olivera el més afectat i encara s'ha de fer una valoració definitiva dels danys soferts. Pel que fa a les carreteres, la resposta ja està acabada. Únicament queden tres vies tallades que necessitaran obra per reobrir-se. Són la Nacional 340, la C-12 i la TV-3443. S'haurà de fer, a més, de refer el pont d'entrada principal a la Ràpita, ubicat al carrer Sant Josep i que creua el barranc del Solitó. També es continuarà treballant per restablir els camins d'accés a masies i cases habitades. En concret, hi ha 3 habitatges sense accés a freginals i els que s'estan identificant a la zona dels Ullals de Baltasar a Amposta.
Gràcies, Sergi. I ara fem una breu aturada per publicitat i després parlem de que la dermatosi nodular s'està estenent a Catalunya.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hay cosas difíciles de explicar.
¿Qué le ocurrió a Marte para que de repente se desecase?
Pero vamos a intentarlo.
¿Qué sucedió a un planeta que era gemelo a la Tierra para que cambiase?
Solo se explica con el impacto de un gran meteorito.
Bueno, hay muchas hipótesis.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Cariño, que he salido antes de trabajar y me paso por el Corte Inglés a por el aceite de oliva, que es la semana de los ofertones. Y hay un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra hojiblanca por 22,95 euros. Además, hay un 15% de regalo en productos frescos y charcutería. Dime si hace falta algo más.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app. Consulta condiciones.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar contigo.
Vívete un Rioja.
Este mes, decir no cuesta menos. Di no a que te suban el alquiler lo que les dé la gana. Di no al listo que te vendió un coche con el cuentakilómetros manipulado. Porque solo este mes puedes suscribirte a Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Cuenta con un servicio de abogado siempre que lo necesites y siente la libertad de decir no. Legalitas. No te conformes. 900-100-662.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre Orlando, Nueva York, Egipto, el Caribe, Tailandia. Con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva por 50 euros. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje de Tour Mundial con Viajes El Corte Inglés.
Las casas como Movistar Pro Seguro de Alarmas, ¿qué?
Inentrables, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Que no se puede entrar.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
El móvil puede generarte estrés. Ahora también puede quitártelo. Porque con la app Mapfre Salud puedes concertar citas con nuestros psicólogos online, además de otras 14 especialidades. Realiza tus gestiones de manera ágil y sencilla en la app mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mapfre.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La dermatosi nodular contagiosa s'estén a l'Alt Empordà. 4 nous focus de la malaltia eleven a 9 les granges afectades, sumant gairebé 800 caps de bestiar. Els municipis de Peralada, Pedret i Marzà, Palau-Saverdera i Vilabertran són els nous punts amb positius detectats. Ricard Álvarez.
L'alerta per la dermatosi nodular contagiosa creix a l'Alt Empordà. S'han confirmat 4 nous focus, com deies, de la malaltia en explotacions de bestiar boví als municipis de Peralada, Pedret i Marzà, Palau, Saavedra i Vilabertran. Aquests nous positius eleven a 9 el total de granges afectades des de que es va detectar el primer cas a principis de mes a Castelló d'Empúries. Les 4 noves explotacions sumen prop de 800 caps de bestiar, amb 18 animals que han donat positiu al virus. La més gran es troba a Palau, Saavedra, amb 575 caps de boví, dels quals 7 estan infectats. I a Pedret i Marzà s'han comptabilitzat 8 positius d'un total de 158 animals. Les altres dues més petites es troben a Peralada i Vilabertran. Malgrat els nous casos, el radi d'afectació de la malaltia es manté. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va iniciar la vacunació a les granges de la zona dijous passat per intentar erradicar el virus. L'estratègia es basa en crear un efecte barrera vacunant el bestiar en un radi d'entre 3 i 5 quilòmetres i també en sentit invers en un perímetre de 20 quilòmetres des del focus. S'espera l'arribada d'un segon lot de vacunes que permetrà arribar a les 93.000 dosis. Aquesta xifra cobriria fins al 95% de les granges dins del radi del focus. A partir d'aquí, els sacrificis d'animals que donin positiu podran fer-se de manera selectiva. Finalment, el sindicat JARC ha avançat que Agricultura té previst presentar la setmana vinent una proposta d'indemnitzacions i repoblació per als ramaders afectats.
I ara t'explico que Catalunya compta amb 200.000 hectàrees més de bosc que fa 20 anys, cobrint el 35% del territori, segons dades del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació del 2023. Si s'inclouen les zones de matoll i alta vegetació, la superfície forestal s'estén a gairebé 2/3, el 64%, dels quals el 75% estan en mans privades. Tanmateix, només es gestiona una tercera part d'aquests boscos, cosa que genera un problema en el sector, i és que el problema no és l'accés de bosc, diuen, sinó que està deixat i poc gestionat, incrementant així el risc d'incendis. Experts i associacions reclamen més inversió pública i que la massa forestal sigui rendible per incentivar-la. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ja va alertar a mitjans de juliol en el Parlament que a Catalunya hi ha massa boscos i que no es gestionen, i diversos agents del sector coincideixen enfatitzant que la clau està en la cura més que no pas en la quantitat. Sobre com ha de ser la gestió d'aquests boscos ha parlat Herrera, COPE Catalunya i Andorra, amb Mario Beltrán, que és expert en gestió forestal del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, la nostra companya Yolanda Canales.
La massa forestal ha crescut molt a Catalunya, entre altres coses pel retrocés de l'agricultura. Hi ha menys explotacions agràries, menys conreus llaurats i també menys explotacions ramaderes, que ajudaven a frenar aquest creixement descontrolat. També hi ha una altra qüestió a tenir en compte. La superfície forestal s'estén a gairebé 2/3 de Catalunya i d'aquests 3/4 estan en mans privades. I com gestionen els boscos? Segons el Mario, cadascú fa el que pot.
Jo suposo que cadascú com pot, no? Comentaves també el percentatge de propietat privada, doncs ja n'hi ha 250.000 persones propietàries de boscos, llavors cadascú té un estil, no? N'hi ha propietaris que no fan res, propietaris més actius, hi ha perfils molt diferents. Al final, jo suposo que cadascú fa una mica el que pot en el seu context. És veritat que no n'hi ha una coordinació a gran escala, això sí.
El Mario diu que aquesta gestió forestal no hauria de necessitar recursos externs, públics, fonamentalment, perquè el bosc es pot explotar i es poden aconseguir aquests recursos, a més de millorar l'ecosistema. Però això no es fa, i una prova és que només s'extreu 1/3 de tota la biomassa que hi ha actualment.
I les xifres mostren que cada vegada hi ha menys activitat al bosc. Actualment s'estima que de tota la fusta, tot el volum de biomassa que creix cada any en els boscos, estem extraient 1/3. I 2/3 s'estan acumulant. Cada any acumulem 2/3 de tot el creixement. Llavors, a força de passar anys, cada vegada n'hi ha més i més i més.
I quin és el futur? Pel Mario Beltrán és evident que s'ha de diversificar l'economia, que no només s'ha de basar en l'ús del petroli o en el turisme. Per això creu que la bioeconomia, i aquí la fusta juga un paper central, anirà guanyant terreny.
No podem tenir una economia basada només en el turisme, només en els serveis, ni tenim diversificar economia. No? Llavors, la bioeconomia basada en recursos forestals és una necessitat. Ja n'hi ha cap aquí, segur, segur. Més productes forestals, no només els que ja coneixem, no? De fusta que acaba en una caldera cremant-se o fusta d'embalatge, no de palets, sinó construcció en fusta, seguríssim, química verda a partir de la fusta. Tenim moltes vies per augmentar molt més l'ús de la fusta, que provingui de gestió forestal.
I pareu atenció a una altra dada. La superfície de boscos tancats, molt densos, arriba al 47% del territori, un rècord dels últims 100.000 anys. Tot i que això genera oportunitats, sense gestió augmenta el combustible per a incendis i agreuja la sequera, ja que les masses forestals consumeixen cada cop més aigua.
I sobre el tema parlem avui també amb Rosendo Castelló, que és el president del Consorci Forestal de Catalunya. Rosendo, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem d'aquesta gestió forestal a Catalunya. S'està fent bé o no?
La que es fa, es fa bé. Penseu que la gestió forestal està superregulada i la immensa majoria es fa seguint els plans tècnics de gestió i forestal que tenen les finques, que tenim, que és un compromís de forma d'actuar sostenible i que estan, a més, tutelades pel Centre de la Propietat Forestal. La que es fa bé. El problema és que es fa encara amb molt poca superfície i inclús a la zona que ja s'està gestionant caldria fer alguna cosa més, a part del que ja s'està fent.
Per tant, opina que està descuidat, que cal centrar més l'atenció en aquesta gestió forestal, tal com deien els experts i també Salvador Illa?
Sí, sens dubte. El gran repte és augmentar tota aquesta gestió a bona part del territori. Hi ha zones que no es gestionaran i que no cal gestionar, de difícil accés o que tenen uns valors ambientals que pot convenir de forma puntual, però estem parlant d'una mínima part del territori. La gestió forestal, per arribar als nivells d'Europa, hauria d'arribar al 60% del territori. És a dir, hem de doblar la superfície que s'està gestionant en aquests moments. També heu fet una menció al tema de si sobren o no sobren boscos i el que diu molta gent. Penseu que hi ha un altre aspecte molt rellevant. Nosaltres pensem de que sí, que caldria eliminar una part dels boscos en zones estratègiques per recuperar l'antic mosaic que tenien fa 50 i 60 anys. Aquestes 200.000 hectàrees que són més, si mirem més enrere, de creixement de la massa forestal, s'ha fet a costa dels cultius o de les zones de cultius que eren menys rendibles. Estem parlant de sempre el límit dels camps de conreu, de les planes de regadiu amb la zona boscosa, que són aquelles parets de marges de pedra, que són aquells bancals estrets, on la maquinària ja no hi pot entrar, quan abans això es feia manualment, s'ha anat abandonant i tot això ha esdevingut una zona forestal i que en bona part s'ha de poder recuperar. Hi ha a la Catalunya central zones de bosc que són planes que es poden convertir en zones de conreu, en zones cerealístiques, en plantacions d'arbres de llenyoses amb rec de suport. És a dir, hi ha una oportunitat perquè el que està vist és que, a part de que el bosc s'ha abandonat, la pèrdua d'aquest mosaic d'agricultura heroica que nosaltres en diem, no?, propera a la muntanya i que veiem a la zona de l'Alta Segarra, a la zona de les Garrigues, a la zona de l'Alt Empordà, tot això s'ha perdut i aquest mosaic és una barrera natural contra els incendis i és la barrera més fàcil de mantenir, perquè si aquest cultiu agrícola és sostenible i rendible per ell mateix, automàticament t'estalvies fer aquestes zones de neteja, aquestes zones de tallafocs o aquestes zones per combatre els incendis. Aquest tema d'incloure amb zones estratègiques que els bombers han definit aquests conreus, ho hem de fer. I això s'ha de fer amb suport públic, perquè són conreus que són deficitaris, però és que si no ajudem el pagès en aquest àmbit, o el gestor forestal que hi vol fer una gestió determinada amb aclarides, o en feina, o hauran de fer després igualment, ho farà o el foc, o ho farem nosaltres amb diners públics, sense comptar amb la complicitat del propietari. No tenim remei.
Clar, tot això que expliques, no?, d'aquesta poca gestió i d'aquests boscos que estan descuidats, podem dir, està incrementant, de fet, i ho hem pogut comprovar, no?, en els últims anys, el risc d'incendis a Catalunya. Hem tingut incendis de gran magnitud últimament i això, vulguis o no, afecta, oi?
És que, permeteu-me que us digui una informació que nosaltres fa temps que veiem. Aquesta crisi climàtica amb la que estem, els que estem gestionant boscos des de fa anys, és que la veiem vindre ja fa 20 i 30 anys. Nosaltres ja veiem fa 30 anys que els boscos estan patint, que estan canviant les espècies, que ens costa més, cada cop més, fer la gestió del lo que els nostres pares i avis havien previst i que ens hem d'adaptar. Estem traient densitat dels boscos, estem plantant diferents espècies, estem deixant que l'alzina envaeixi zones altes que abans podien ser de faig. Això ja fa molt temps que ho veiem, val? Aleshores, amb tota aquesta situació de canvi que va haver, no som conscients del risc potencial que tenim. És a dir, cada cop que tu surts de Barcelona amb cotxe i vagis a la direcció que vagis, cap a l'interior, cap a Montserrat, cap al Bages, cap a baix al Garraf, cap al Penedès o cap a dalt al Maresme o als Vallesos, és que estem envoltats de boscos a Catalunya. I són boscos que estan descontrolats i creixent. I aquesta alarma, i això no és cap exageració del risc potencial de que hi hagi una desgràcia, com hem vist a Portugal, com hem vist a Grècia, com ja ens ha passat a petita escala aquí, que hem tingut, desgraciadament, morts a Catalunya aquest estiu, no? Pues tot això, estem molt més a prop de viure del que ens pensem. Ara ja ha plogut, ara ja fa fred i ens en oblidem, i ningú hi pensa fins que ens arribi. És un risc real, és un risc que al govern ens costa, perquè ja hem parlat sovint de que, precisament ahir van estar publicant mesures en aquest sentit de començar, però hi ha molta feina a fer. És a dir, els boscos han estat els grans oblidats. I l'economia del bosc es va morir, s'està recuperant tímidament, però va morir. I aquest abandonament i aquesta manca d'interès pues, fa com un edifici que es deia amb runes perquè no té cap utilitat, pues, el bosc ha esdevingut amb runes majoritàriament. I això és el que tenim, un bosc amb runes. Uh-huh. I l'hem de recuperar perquè té un gran valor, ja no dic econòmic de futur, que també el té a llarg termini, però és que socialment la valoració que té el bosc per part dels usuaris que s'han duplicat des de la pandèmia i que tanta freqüentació i tants serveis ecosistèmics dona, doncs poder que el cuidem entre tots i no que recaigui aquesta conservació amb quatre propietaris que l'estan fent.
Exacte. És una feina, com assegures, no? I s'ha d'anar endavant i agafar la solució ràpidament, no? Rosendo Castelló, president del Consorci Forestal de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, per parlar amb nosaltres sobre aquest tema i per conscienciar també a tots els qui ens escolten. Gràcies.
Molt bé. Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adéu, adéu.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
I com cada dia, la informació esportiva amb el nostre company Joan Batllori. Molt bona tarda.
Bona tarda, Marc.
Què ens expliques avui? Què tenim?
Doncs mira, acaba de renovar el seu contracte amb el Barça Frenkie de Jong, que ha signat fins al 2029. Per tant, si compleix aquest nou contracte, estarà al Barça 10 temporades. De seguida estarem a les instal·lacions del Camp Nou per sentir el protagonista. Acaba de finalitzar ara mateix la roda de premsa. De cara al partit de dissabte contra el Girona, tindrà problemes Flick, sobretot a la davantera. Lewandowski i Olmo baixes. Rafinha està difícil. Ferran arriba justet, igual ha de forçar. Lamine Yamal no estaria encara per ser titular. A l'Espanyol, el Quique Iglesias ens explicarà després per què Mao Ye continua sent el CEO del club, tot i el canvi de propietat. El Girona, Mitchell, ha recuperat avui els internacionals Witzel i Banat. A la Champions femenina juga avui el Barça a partir de les 9 al camp de la Roma. En bàsquet, a l'Eurolliga, bona victòria del Barça a la pista del Maccabi, 71-92. El Joventut va guanyar també a la Champions a la pista de l'Apoel Olón per 65-81. I atenció que avui a l'Eurocup el Manresa rep a l'Apoel Jerusalem a porta tancada. Els grups d'animació del Manresa es concentren aquesta tarda a les rodalies del Nou Congost per mirar d'impedir l'entrada de l'equip israelià al recinte. En handbol hi ha també avui partit de Champions, Eurofarm de Macedònia-Barça. En waterpolo comença la Champions, la primera jornada ens porta un Sabadell Atlètic Barceloneta.
Moltes gràcies, Joan, estarem pendent de tot això que ens expliques i ara us deixem a la tarda amb Pilar García Muñiz. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins demà.